recuerdas cuando andando arriba abajo ya no hay quien lo acompañe. Aparece en la cabeza, aparece de la nada el recuerdo de una imagen. El que canta espanta su pena, la pena que brota en su canto. El que canta espanta su pena.
Del seu cant brollen penes i alegries, natures i mirades. Lucía Fumero invoca arrels i records amb cadascun dels sons que la signifiquen. Sota el cel del Teatre Grec, el 5 de juliol, l'artista barcelonesa ens porta el seu espectacle Folklore. Un concert que congrega tradició i avantguarda, folk i visuals espectaculars, a més d'envoltar-la d'infinitat de talents per donar matís a cada ombra d'aquell escenari radiant. Amb l'alè contingut dels dies al voltant d'aquella gran nit de música, Escenaris Volàtils té la gran sort de rebre els seus micròfons a la Lucía Fumero. Hola, Lucía. Benvinguda a Escenaris Volàtils.
Hola, moltes gràcies.
Aviam, som en els dies immediatament previs al teu concert al Grec 2025, dies d'assajos, de nervis, d'acabar de sedimentar idees, les coses del continu espai temporal dels podcasts. Evidentment, qui ens escolti, potser que ho escolti abans del concert, just el dia del concert, o fins i tot una mica després, ja deixarem que aquesta conversa sedimenti coses per escoltar. Però no sé, ara mateix, tu com et sents? Si et sents més ingràvida, absolutament transcendent, o una mica tel·lúrica, agafada a la Terra?
Bueno, la veritat és que, per sort, tinc anys d'experiència en nervis. Per sort no ho passo tan malament, però bueno, sí que estic, ara aquests dies estic aterrant una mica més a la realitat del que serà això. I home, estic més que nervis, el meu cap està com començant a concentrar-se molt. Jo sempre tinc aquesta sensació, quan tinc un concert així important i tal, que els dies previs hi ha com una mena d'estat de concentració en el que començo com a pensar en tots els mini detalls, no? Rotllo, vale, no t'oblidis de dir això, no t'oblidis de fer això, em recordo que aquest tema tal, que són milions de cabos soltos petitets.
Clar.
Suposo que els nervis tenen aquest punt de reparació a una cosa, no? I és com... Trobo que en general és una cosa bastant bona de tenir.
Clar, per això, més enllà dels nervis, jo pensava en aquesta cosa, sí, estàs en una transcendència etèrea o estàs més agafada als detalls, a la cosa telúrica del Terra, en els dies abans de culminar aquest esforç conjunt magistral. Clar, fins i tot he vist aquesta cosa de que t'has posat a fer coses de jugar amb les ombres fent unes figures que estàs retallant amb el Twitter, no? Com encara compliquem, sí. Ara busquem detalls d'aquesta mena.
Sí, ostres, i tant. Clar, jo crec que també ajuda molt a que no se te'n vagi la pinça els dies previs d'això, està molt a la Terra, molt a la Terra, molt a la logística, molt a... I així també, com d'alguna manera, amb aquest peu al Terra, doncs deixes espai per després, en el moment del vol, dir, vale, ok, ara desconnecto i el globo aerostàtico ja se va del Terra. El teatrillo de sombra que farem. De fet, això ho vam provar una nit allà al Grec. Vam anar, va ser superbonic, a l'abril vam anar i teníem les claus del Grec, això em va fer com molta il·lusió.
Uah.
El tècnic de llums en la porta del Grec, no? Tipo, uau, estem tancant nosaltres. I rei, el dia previ al concert també ho tornarem a provar com amb les figures ja acabades, que això que vam estar pues, tallant i amb molta paciència, la veritat. El que passa que això serà per un tema. Ho volia fer, ho volia provar i tinc com moltes ganes de veure què tal queda. També, si m'agrada molt, pues, quizá per un futur com desenvolupar aquesta idea, saps?
Que bé, multitalents, Lucía Fumero. Ho hem dit, però ho recordem. Folklore, l'espectacle de Lucía Fumero al Teatre Grec, el 5 de juliol, amb un munt d'artistes com Martín Leighton, Rita Pagès, Magalí Datxira, Eva Fernández, Marcelí Bayer i Fuensanta, i l'art visual de The Silence. Ara ho desgranarem tot pam a pam amb la Lucía, però a tu se t'estima arreu, se t'escolta arreu, hi ha molts fanàtics i fanàtiques de la Lucía Fumero. Però, per començar d'una manera més senzilla, com descriuries folklore, en poques paraules, als neòfits? O, si vols que li donem una volta a la pregunta, què et molaria que destaqués de tu algú que et coneix, alguna altra persona que mai t'ha sentit? Posem que algú convida una altra persona al teu concert i li ha d'explicar què més o menys intueix que es podrà veure a l'espectacle folklore de Lucía Fomero al Grec 2025.
Vale, vale. Bueno, jo crec que així en traços generals es dir que soc una pianista i compositora i cantant que també toca una mica la guitarra i que faig cançons meves, que és música pròpia, que hi ha improvisació. Ostres, és que em costa molt. Mira, aquest és un tema que algú haig de fer amb això, perquè sempre que em pregunten em costa tant descriure el que faig. Això crec que algun dia hauré de quedar amb algú i que m'ho digui alguna persona i aleshores jo copiar-li.
Clar, clar.
Perquè em costa molt a mi com descriure el que faig, saps?
Però fins i tot era un exercici d'imaginació. Com creus que algú que t'ha sentit una mica li descriuria algú altre, no? Però està clar que invocar-lo senzill de vegades és més complicat.
Clar, saps què passa també? Amb aquest tema em passa que intento que no hi hagi cap mena de judici de mi contra mi, però ni cap a bé ni cap a malament, no? O sigui, intento com perquè la música flueixi, que no hi hagi com una cerebralitat, diguéssim. I aleshores la que ho haig de descriure és com si jo hagués de limitar el meu cap a algú. I per això crec que com que intento no fer-ho, saps? Només per un aspecte com compositiu, saps? Necessito com la llibertat de no pensar en què conya estic fent, saps?
Clar, genial. Doncs perdem també el servei, però per seguir una mica amb línies simples, eh? Ara et faré també una altra pregunta d'aquestes hipersenzilla però supertraïdora, que és aquesta paraula tan gran però alhora tan essencial, no? Tan bàsica, que és folklore, ara mateix, en aquest moment, mentre la pronuncio, a tu què et fa venir al cap, així com pot ser una imatge, que és el primer que et ve quan una altra persona et diu folklore?
Folklore. Bueno, és que a mi el primer que em ve al cap quan sento la paraula folklore és un dels meus discos preferits d'un pianista que es deia Carlos García, uh-huh. Un pianista argentí que té dos o tres discos que es diuen folklore al piano. A mi em ve molt Argentina. Quan sento folklore em ve el realismo mágico, em ve Borges, em ve Yupanqui, em ve, no? Em ve molt aquesta arrel meva d'Argentina.
Clar, perquè tu tens argentines.
Clar, sí, crec que connecto amb aquest imaginari jo, amb aquesta paraula, més aviat.
Clar, és que aquest concepte, aquesta paraula, folklore, arrossega un munt d'arts, mites, símbols, senyals, significacions, tradicions...
Sí, trobo que és una meravella, perquè a més és, de vegades dic que això que és una paraula que mola molt perquè reflecteix el propi lector de la paraula. És a dir, si tu, per tu folklore pot voler dir alguna cosa molt diferent que per mi, que per una altra persona, saps?
Clar, clar. I també estava pensant que, una tonteria, però ara s'està posant, o sigui, és una inèrcia social molt freqüent, sobretot en el món friki o del cinema, o no sé, parlar del lore. El lore que, segons el diccionari Oxford, vol dir el cos de tradicions i coneixements sobre un tema que pertany a un grup concret, típicament transmès de persona a persona a través de la paraula parlada. I folklore inclou folk i lore.
Ah, mira, que interessant.
Sí, es parla del lore d'Aliens o el lore de Game of Thrones, però clar, folklore és el folk i la tradició oral de passar aquests coneixements.
Ostres, mira, no sabia això del lore així suelto. Que guai, que xulo. Aviam, és que realment jo entenc que el que estic fent amb la paraula folklore és... Bueno, l'estic liant una mica realment amb la tradició, perquè justament jo no estic respectant en absolut cap mena de tradició, no? Justament. És a dir, també hi ha també un moviment molt, molt gran de gent que rescata cançons folklòriques antigues de llocs d'Espanya, no? I les rescata i les reinterpreta o les barreja amb tecno o les barreja amb, no? Que hi ha com molt aquesta onda. Uh-huh. I és veritat que si no em coneixes, igual veus folklore i et penses que és una cosa d'aquestes i en realitat nada más lejos, no? O sigui, no he rescatat absolutament res, no he fet cap mena de recerca històrica ni... Jo he fet una recerca molt personal de les meves pròpies arrels i també que, com per mi el sentit que té tot això és de dir, és que ara mateix estem realment, estem canviant molt el concepte d'identitat, no? És com molt heavy amb internet, amb la globalització, amb tot això, com que el concepte d'identitat és totalment un altre, no? I abro debate, vull dir que tampoc tinc un pensament concret o una idea concreta de defensar o alguna cosa, però bueno, sí que em sembla com guai obrir aquest tema, no? Dir, bueno, el clergue està canviant, hi ha qui s'aferra a mantenir i està increïble, hi ha qui trenca, hi ha qui, no? Hi ha algú, estan passant coses.
En tot això que deies, de que tu ets gairebé irrespectuosa si algú es pensa que vas molt a la tradició més establerta,
sí.
Podríem dir que, ajuntant-ho tot, que en el lore del folklore de Lucía Fumero hi ha bruixes amb wifi, per exemple.
Per exemple, exacte. Sí, ho descriu bastant bé.
I una mica t'has avançat, ja has respost la propera pregunta que t'anava a fer, perquè és això, en aquest espectacle del grec tu signifiques els teus dos darrers àlbums, dos darrers cançoners, que són Folklore 1 i Folklore 2, que jo crec que ja posar-li un nom tan gegantí a un projecte implica això, que has furgat molt i que tens molt clar el que vens a portar al món amb aquestes cançons, on a més alternes cançons amb veu i cançons instrumentals, diguem-ne que hi ha alteritats de les formes, hi ha folk, però també hi ha música clàssica, hi ha jazz, sí que és veritat que és bastant disruptiu per moments, un ventall d'influències gegantí, i tota aquesta indagació que tu dius que té més a veure amb el propi, amb l'íntim, que amb l'universal, amb la tradició, el que no sé és quant de temps t'ha portat i en quin moment veus clar que això és folklore.
Igual m'ha portat com 3 anys o així, però el que passa és que ho he anat fent de mentre que aquestes coses sempre venen com d'una manera bastant natural, és a dir, que igual estàs girant un disc i mentre gires aquell disc ja t'estàs com inventant cançons pel proper disc, d'alguna manera sense saber encara què serà aquest disc proper, no? O sigui, bueno, per almenys el meu procediment creatiu, diguéssim, és aquest, és a dir, jo vaig creant, vaig fent i hi ha un moment on veig que té un sentit, però sempre és com a posteriori, em costa molt com partir d'un concepte concret, que és una cosa que m'agradaria experimentar en un futur, com partir d'un concepte i a partir d'aquell concepte crear. Però en general jo el que faig, que de fet té a veure amb el que he parlat abans d'intentar com no limitar amb judicis, diguéssim, com crear, de fet hi ha cançons que les començo i a lo millor les deixo obertes i es queden obertes durant un any i les acabo al cap d'un any, saps? I no les toco durant aquell any, o sigui, tampoc és que ja estigui allà picant pedra per... No, és com, ok, tinc aquesta idea, em gravo aquesta idea amb un àudio al mòbil i allà es queda, i tinc la sensació que es queda com en un lloc del subconscient que va treballant com per darrere, així una mica, que, sense que jo m'enteri.
Pot ser que sigui més saludable i tot, sí.
No sé, a mi em senta bé, o sigui, jo no sóc... Aviam, tots som obsessius, en alguns aspectes, però jo en aquest aspecte és com que em costa molt ser obsessiva. No hi trobo res de bo, si en el moment en què he sigut obsessiva no he creat millor que quan no ho he sigut. Aleshores, prefereixo no ser-ho, òbviament.
Clar.
I això, i el disco, pues, igual, en total sí que han sigut 3 anys, pues, entre que he anat composant i no sé què. També la gravació va ser com amb dos fases, i el de pensar en el nom de Folklore va ser com molt a tocar de treure el disc, la veritat.
Precisament, la nit del 5 de juliol té poc d'unívoca perquè congreguen molts elements, l'assumpte es torna molt coral i àlgid quan, per exemple, juntes veus i esperits amb artistes tan sensacionals com la Rita Payés. No sé, aquest lligam profund amb la Rita, perquè ja heu col·laborat diverses vegades, en aquest cas, per exemple, en cançons com La Bamba, amb dues artistes que també són el grec, amb tu, la Magalí Datsira i la Eva Fernández. Com és aquest moment, tu que resols concerts tu sola amb una guitarra o un piano, de sobte veure que tens aquests superpoders d'ajuntar-te amb artistes d'aquesta qualitat i ajuntar veus en el disc i ara fraguar-ho en directe?
Pues, què vols que et digui? És un gust increïble, és brutal. Bueno, i a més, amb la Rita i la Eva i la Magalí tinc una relació molt especial perquè Jo, ara fa bastant de temps que ens coneixem ja, saps? Les quatre, i sí que ara cadascuna va molt més a la seva i ens veiem de tant en tant i tal, però sí que hi va haver un moment, una època de, jo què sé, que dos, tres anys, on ens ajuntàvem molt, anàvem com juntes a tot arreu, anàvem a tocar els llocs, ens vam anar a Màlaga al festival de jazz a tocar les quatre, que allà va ser on ens van batejar amb el nom de les de Barcelona, perquè era tot el rato, ara vienen les de Barcelona, ara vienen les de Barcelona, i allà ens vam quedar amb aquest nom, que és el nom que fem servir quan toquem juntes, que bueno, passa poquet, però per sort encara passa. I jo tinc una mica de nostàlgia d'aquella època, perquè sento que per mi va ser com un reviure. Elles són com, o sigui, sobretot la Rita és com super més jove que jo, i la Magalí i l'Eva també, o sigui, són com un escalón. Jo sóc la més gran de les quatre. Ah. Però jo amb elles és com que vaig sentir que revivia com una mena d'adolescència superbonica, perquè jo quan a la meva adolescència la música no la vaig compartir amb les meves amigues, compartia milions de coses, però no eren músics. Les meves amigues de l'adolescència no són músics, i està superbé, però de cop reviure com aquest moment d'amistats així tan intensa i tan, tan bonica, compartint la passió per la música, i de cop quedar per fer temes, quedar per cantar temes, o sigui, té una profunditat com molt real, saps? No és que les hagi trucat perquè em mola el que fan, òbviament em flipa el que fan, però és que hi ha una s'ha creat una cosa tan bonica, i jo estic sempre com intentant mantenir-la allà, en plan, va. I és veritat que tota la vida, pues, com tots els grups, no? Penso que molts pocs grups es queden junts, no? I sempre, pues, bueno, hem anat fent la nostra, cadascuna té el seu projecte personal, que són uns projectes increïbles, els de, no sé si els has escoltat, però tant la Magalí com la Eva com la Rita tenen...
Sí, sí, ho he escoltat tot, especialment a la Magalí i a la Rita, sobretot l'he vist milions de vegades en directe, allà a la Casa Reial, sí, sí.
Sí, sí, sí. Pues això, que és brutal, i que poder-les tenir juntes i que hi segueixi havent aquest bon rotllo, i que facin això per mi també, perquè, joli, jo em sento com molt afortunada, és com... Uau, és en plan, joder, gràcies, ties, no? que veniu aquí i em regaleu aquests moments, no? I bueno, no sé, és superbonic, la veritat, és com molt real, o sigui, no és d'una altra manera.
Clar, també elles es deuen sentir afortunades que Lucía Fumero és aquesta força de la natura que les aplega totes. No sé si vols també esmentar la resta de músics, perquè allà a Folklore el 5 de juliol estaran dansant, doncs, Marcelí Bayer al clarinet i al saxo, Fuensanta també a la veu, Martin Leighton al contrabaix, sí. Juan Berrin a bateria, percussions i també veu, un munt de gent, a banda, evidentment, sí. La Rita, sí. La Magalí i la Eva.
Sí, estan Fuensanta, que a més la Fuensanta és un descobriment relativament nou que conec gràcies a la Magalí, o sigui, la Fuensanta i la Magalí són molt col·legues i arrel de la Magalí conec a la Fuens. Bueno, ja hem fet unes migues increïbles, i a més la Fuensanta s'unirà a les cançons que cantem amb les de Barcelona, amb la Eva, la Rita i la Magali. També cantarà totes aquestes cançons amb nosaltres, o sigui que serà una cosa molt especial, increïble. I aleshores està el Martin Leighton tocant diversos instruments, toca el contrabaix, toca la Leona, i el Juan Berbín, que és el bateria del grup, però que també és el productor del disc, que això és important esmentar-ho, perquè el Juan Berbín és una persona que també m'acompanya des de fa moltíssims anys i que està a tots els meus projectes, perquè és com pon un Juan Berbín en tu vida. I bueno, i ha fet del Folklore ha fet la mestra i el màster, i hem produït junts, que hi ha cançons que les ha produït ell exclusivament i que és increïble, o sigui que em flipa tenir-lo al costat. I també està el Marcelí, que el Marcelí és una cosa molt loca, o sigui, crea uns universos, ai, no sé, totes les notes que toca són música, és una cosa molt, molt forta. I a més faran secció de vents, perquè com la Rita toca el trombó i la Eva toca el saxo, em fan secció de vents, o sigui que tinc secció de vents, tinc coros, tinc, hi ha de tot.
un absolut luxe musical, i per elevar-ho tot encara més, hi ha les visuals de The Silence, que són aquest duet format per la Tatiana Hallback i el Soren Christensen, que porten anys, aquest estudi d'art visual, porta més de dues dècades, jo crec, creant paisatges digitals en diàleg amb diferents estacions sonores. Jo, per exemple, els he vist al Sonar, jo crec que era amb Desert, i això, sempre estan explorant nous llenguatges, sempre estan creant com un nou paradigma visual enmig d'un àmbit habitualment musical i sonor. No sé quina pista ens pots donar del que porta The Silence a l'espectacle de folklore i com condiciona la feina d'un grup de músics com vosaltres.
Jo crec que adquirirà moltíssima importància el visual, perquè és que a més, sobretot en un espai com el Grec, amb la pedra de fons, serà una cosa que jo crec que pel públic serà com molt impactant, saps? I, bueno, clar, per nosaltres, per quasi bé tots, és bastant... No estem acostumats, diguéssim, a treballar amb visuals, perquè com amb la música que fem, normalment no es fan aquest tipus de coses, no? Es fan potser més amb electrònica o amb pop o tal, però crec que, bueno, a mi em ve molt de gust provar-ho. De fet, el dia abans del concert fem la prova de visuals i tal, i tinc unes ganes de veure-ho. Em fa molta il·lusió, sí que he vist, hem fet moltes reunions i hem treballat junts i tal, però fins a l'hora de la veritat no ho veuré, perquè, bueno, és molt diferent veure-ho a l'ordinador o al mòbil que veure-ho allà projectat, no? Crec que, bueno, està molt guapo tot el tema. O sigui, jo soc molt fan de que la música parli per si sola i que no faci falta res més. Vale? Aquest és el meu discurs, que crec que tindré sempre i que és així. Però sí que és veritat que amb els anys vaig veient que sí que hi ha coses que ajuden. És a dir, hi ha coses de les llums, de la manera en la que tu tractes estèticament un escenari, pues ajuda a entrar. I crec que això que em fa com... Tinc moltes ganes d'experimentar què passa amb uns visuals tan heavy, com de quina manera li entrem a la música, no? Perquè jo els veuré i estaré tocant el piano, que el piano està una mica encarat cap a la paret. Uh-huh. També estaré veient-los, no? I la veritat que em fa com moltíssima il·lusió.
Que guai. The Silence i les figures i les ombres xineses petitetes que ha fet la Lucía.
A veure què passa. Això ja ho veurem tots. Si funciona o no, ho experimentarem tots junts el 5 de juliol.
Val. Doncs no vull acomiadar-nos sense que sentim aquesta cançó. Starlight, aquesta cançó fa estremir des dels primers acords, almenys a servidora, amb un joc de versos i de sons profund i gairebé atàvic, i em fa pensar, i això ja és un tram una mica íntim de preguntes, Lucía, no sé si a tu et passa que t'escoltes a tu mateixa una cançó que has fet fa un temps i t'abstreus, oblides que ets tu i t'agafa aquest mateix trance i elevació que descric, no? T'estremeixes escoltant a tu mateixa amb cançons com aquesta Starlight?
Em sap molt greu com trencar... És que no m'escolto a mi mateixa. Sí que és veritat que justament Starlight la producció la va fer tot el Juan i amb la producció ja flipo, no? És com, és brutal, és super... Això com molt profunda i molt, és molt forta.
Sí, té com una crepitació pròpia, no sé, és molt única.
Sí, és molt forta. Sí que és veritat que per estudiar-me-la últimament l'he escoltat una mica i sí que m'impressiona, la veritat. Però així de normal jo no em sóc escoltar a mi mateixa. O sigui, és una cosa, és molt raro, és com perquè al final sempre et jutges i igual han de passar 10 anys perquè pugui escoltar-me aquesta cançó i fer això d'abstreure'm, no? I tal.
Clar. Bueno, doncs, ara que sentim aquest Starlight, que bé podria ser una cançó de bressol estranyada però esperançada, una pregunta que si vols em respon, si no, no. Com vius la teva trajectòria artística d'ençà que ets mare?
Ai, molt bé. Molt, molt, molt bé. O sigui, va superbé ser mare.
Que guai.
Sí, sí, perquè el Gael, el meu fill, és com una mena d'ancla. M'ancla molt a terra. És necessari també, estic experimentant aquesta necessitat de tenir un anclatge a terra. Jo sempre he sigut molt volàtil, molt del cap cap a dalt, diguéssim. Però al final, si no tens un peu a terra, no pots volar tampoc tan alt, saps? O voles sense sentit. I ell em dona aquesta, que no sé com explicar-ho tampoc tant, i potser té a veure amb aconseguir tenir una rutina, amb aconseguir connectar amb una vida com més senzilla, entre comites, no? Uh-huh. Cada cop també tot això és com que s'enganxa, saps? La sensació de, no sé, com d'estar com assentat al terra, saps? Aquesta sensació és molt guai. I també, per altra banda, m'ajuda molt a prendre decisions, perquè aleshores ja tinc més clar el per què de les coses, i per què les faig i per què no, i per què dic que sí i per què dic que no, perquè tinc una raó externa, interna, molt més clara, no? Després, òbviament, he dormit molt malament durant bastant de temps, i això, pues, suposo que ha afectat també a la música i tot. Però no, realment crec que és un... A més, també fa sentir unes coses tan profundes i tan que tenen molt a veure amb els llocs d'on treu la creativitat, no? Perquè al final la creativitat són vivències, i aquesta és una vivència molt heavy. Aleshores, per la creativitat crec que va molt bé, també.
I tant. Vale, la darrera, Lucía Fumero, després del seu concert d'aquest espectacle Folklore el 5 de juliol al Teatre Grec, què després del Grec com a artista? Perquè crec que ja el juliol tens bastants concerts i la cosa seguirà, no? Tens una bona gira.
Bueno, el dia següent del concert del Grec m'aixeco a les 5 del matí per anar a Amsterdam a tocar.
Ostres.
Serà heavy, serà bastant heavy, però bueno, amb alegria i amor, perquè a més vaig amb la Magalí, la Fuentanta, i amb el David Fumeno, que és un superbateria.
Oh.
O sigui, que serà superdiver, perquè vindrem, ja estarem tres que vindrem de ressaca del Grec, amb la qual cosa... I mola, perquè després d'un bolo tan totxo, de vegades el dia següent es sents com molt buit i molt... Hi ha una sensació com molt... Sí, de buidor. I em sembla molt bé anar a tocar aquell dia, perquè aleshores serà com una baixada gradual, diguéssim, no?
La Lucía Fumero ens ha transmès la seva vibra i la seva energia en els dies del Grec 2025 i també en els seus dies com a artista i persona, però ja estem sentint una estàtica estranya, que és aquest epíleg disruptiu que acompanya cada conversa de l'escenaris volàtils. De sobte, el món es torna del revés i busquem nous talents en la persona entrevistada. Atenció, Lucía, perquè això ho hauràs de resoldre tu. De sobte s'evaporen totes les coses de les que hem parlat, totes les companyies musicals, tots els atretxos visuals, els mateixos músics, instruments, tot s'evapora, tot vola pels aires en aquest desenllaç distòpic. Tot el que tenies previst, tal com diu el nom d'aquest podcast, es volatilitza, i et donem tres opcions distòpiques que fan variar el teu concert d'aquest Grec 2025. Ens has de dir, Lucía, amb quina de les tres et quedaries, vale, d'aquestes opcions terribles alternatives, i si vols, també pots anar comentant com reaccionaries davant de cadascuna. Pots jugar com...
Vale.
Vale. Vale. Molt bé, opció 1. 916 turistes per cada 100 habitants a Barcelona. Això és el que es va comentant darrerament. Resulta que les altes esferes volen fer quelcom positiu amb aquestes crítiques al turisme a la nostra ciutat, i a una setmana de l'estrena de Folklore et conviden, bé, sense remei, sense sortida, gairebé t'obliguen a substituir algunes de les estrelles convidades al teu concert per un sensacional cor de turistes que acompanyi els teus versos. Hooligans, cantant, els has d'ensenyar. Tens una setmana per assajar amb penya, anglesos, francesos, gent de tot arreu, que ve allà a cantar, que se saben només l'Espresso i no sé, i el Bohemian Rhapsody.
Buah, brutal. Els faria fer una cosa com super free, en plan de paisatges sonors i coses d'aquestes, en plan, ui, seria molt divertit. O sigui, em fa molta pena el fet de que entrin a substituir gent que ja hi és. Això sí que em fa ràbia. Però tenir un cor de turistes, si tinc una setmana d'assajos, o sigui, si venen directament al bolo, buah, però si tinc una setmana d'assajos, jo crec que trauríem algú bo, segur.
Oh, que bé. Mola. Molt bé. Resulta que també per coses de pressupost i també per pressions socials d'alguns grups que tu t'escoltes, et proposen canviar les visuals de The Silence, imagina't quina pèrdua, per quelcom més reivindicatiu i social. Has de posar en el teu espectacle unes visuals immersives, però on es vegin, per exemple, que facis el concert i la gent està veient ple desnonament en un pis de Vallcarca o mostrant els estralls del canvi climàtic i l'onada de calor, una cosa així. Com ho veuries, això?
Buah, això em tocaria una mica més perquè... Ai, perquè és un tema que a mi últimament em remou molt, que és... Ho penso molt, si tinc ganes de barrejar-me amb aspectes polítics o no, i la veritat que crec que no, encara que... Si tinc com la meva persona no pública, entre cometes, encara que la meva persona pública tampoc sigui tan pública, però és igual, jo la tracto així igualment, mm-hmm. Encara que la meva persona no pública jo vagi a manis i reivindiqui mogudes i estigui com a tope amb algunes coses, sí que cada cop més la meva persona pública, que em fa com vergonya per dir-ho així, però bueno... No vull que hi hagi... En si, en les cançons ja hi ha coses polítiques, però són coses polítiques universals de la vida, de no són com concretes del moment d'ara, saps?
Clar.
Però bueno, suposo que també faria l'acte d'entendre que potser sí que és una necessitat i ho acabaria acceptant i inclús li acabaria buscant la volta perquè tingués un sentit, no? O sigui que... Cada cop sí que hi ha lletres de cançons que podrien anar amb algun... Justament la de Starlight podria anar amb una certa... amb certs imatges. Cada cop seria un concert molt més bajonero, però bueno, igual sí. molt més conscient, no? I tot,
clar,
això.
Variarien els imaginaris per la consciència social. Bueno, de les dues opcions sembla que aquesta és la que menys triaries, així que anem a la tercera. Et sembla, Lucía?
A veure.
Vale. En el teu disc Universo Normal, fa uns quants anys, cantaves coses com Quisiera ser un robot.
Quisiera ser un robot. Un androide de metal. No tener por qué sentir, no tener que pensar.
I també tens una que es diu Extraterrestre. Jo sé que són metàfores emocionals i simbolismes, però imagina ara que has de fer aquest concert del Grec 2025 en un extrem de la disrupció, fruit d'aquests intercanvis que es pretenen fer ara entre la màquina i l'ésser humà, les empaties de la intel·ligència artificial, et fiquen a un experiment on has de donar el teu concert per a una audiència de 1.000 robots. Aleshores, aquí, no sé, amb què obriries, quina mena de gestos de cara al públic tindries, com intentaries commoure's o simplement moure'ls, o si canviaries els robots per extraterrestres...
Quina por! No, jo crec que la que menys m'agrada és aquesta, eh?
Ostres!
Quina por! De cop, no sé... Extraterrestres igual millor, que els robots ja em fan molta por, tio.
Per això, a darrera hora he escrit extraterrestres, he dit, bueno, potser en comptes de robots he dit extraterrestres, i diu encara, saps?
Sí, doncs mira, tens raó, extraterrestres encara, perquè és aquesta cosa que dius, bueno, pues, veurien... un petit exemple d'un ésser humà, no? Dices como per a los extraterrestres, no? Investigació i desarrollo. Per robots, és que jo crec que el que faria seria fer el mateix, o sigui, no canviaria res perquè no jo què sé, faria com... Crec que negaria el fet de que hi ha un públic de robots i faria com si no, o sigui, faria com si fos normal. Em costa com molt d'acceptar.
Vale, o sigui, de les tres opcions, tenir un cor de turistes, haver de substituir les visuals per una cosa més social i immersiva, o el públic de 1.000 robots, en quin et quedaries?
El cor de turistes.
Sí,
totalment.
Sí, sí. Clarament. és la cosa més artística i, no, i de girar la truita.
Sí, exacte, sí. Tot crec que, perdó, que és la cosa que més puc practicar música amb ella, saps? Com les altres, la música tampoc, o sigui, no, les altres no em donen una cosa com d'idees de crear. En canvi, allò, dic, mira, doncs igual allò em porta alguna cosa divertida, saps?
Que guai. Doncs, Lucía Fumero, ha estat un plaer conversar amb tu. Moltíssimes gràcies per rebre'ns aquests dies i deixar-te endur per les peculiars rutes aquestes estranyíssimes de les escenaris volàtils. Buscarem els teus encanteris musicals al grec i més enllà. Moltíssimes gràcies per rebre'ns a les escenaris volàtils.
Moltes gràcies a tu. Una alegria.
Moltes gràcies i molta sort pel concert i pels concerts.
Eso, gràcies.
Gràcies. Por aquí no busques más.
Magia para la conexión, yo tengo wifi directo con mi ángel protector. Por aquí no busques más, que no me vas a encontrar. Ràdio Maconda, la ràdio comunitària de les biblioteques de Barcelona.